Un altre punt de vista.
Set minuts que passen de les 11, seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel i avui volem estrenar l'any parlant de gent gran. Però a partir de quin moment s'és gran? És una pregunta que ens hem fet avui a la redacció. Clar, molts països europeus fixen l'edat de jubilació cap als 65 i és a partir d'aquí que hi ha un canvi considerable, Olga Vallejo, a les rutines diàries, sobretot per qui deixa de tenir una vida laboral.
Sí, però tot i així s'és gran a partir dels 65, depèn de com estiguis de salut. El 65 és una bona edat per deixar de treballar. Dependrà del, potser del tipus de feina que facis. Cal establir una edat oficial de ara ja sóc vella. Bé, però més enllà de quan s'és gran, la gent gran vol ser gran? I el que... Intuïble sí. Resposta. Parlem prou de la gent gran? Creiem que no. I posem en valor la bellesa? Creiem que tampoc la posem prou en valor i per això en volem parlar.
Així és. Avui al matí a Ràdio Estel parlem de la gent gran amb dues grans dones que en saben molt, molt d'envelliment. D'una banda, l'Anna Freixas. Ella és escriptora feminista i professora jubilada de la Universitat de Còrdoba i autora del Yo Vieja, del llibre Yo Vieja. Anna Freixas, bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres i bon any. I aquesta connexió des de Còrdoba. I tornem aquí a l'estudi perquè ja ens acompanya també la Mercè Pérez Salanova, experta en envelliment i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, professora jubilada i també investigadora a dia d'avui. Mercè, la mateixa universitat. Mercè, com estàs?
Molt bé, encantada d'estar amb vosaltres. Hola, Anna.
Hola, Mercè, què tal?
Molt bé.
Us coneixeu amb l'Anna, Mercè?
Sí, sí, de fa molts anys.
Molts anys.
Clar, està clar, no sé com ho veieu, amb la Olga anirem fent preguntes, perquè, clar, ens han sorgit molts dubtes, dubtes que avui volem doncs, posar resposta. Està clar que no és el mateix tenir 60 anys aquí que països on l'esperança de vida amb prou feines arriba als 60. Mercè, a partir de quin moment es pot considerar algú gran i com li hem de dir? Gran, posem mans al cap, vell, tenen certes connotacions negatives o no?
Si comencem pel final, doncs totes les paraules les connotem. O sigui que és important com parlem, què diem, com ens entenem o allò que escoltem doncs, configura la manera com entenem la vida i com la fem en el dia a dia. Dit això... quan s'és gran? Doncs això és relatiu. El que passa és que la bellesa subjectiva és una perspectiva de la bellesa i la bellesa objectivada o normativitzada socialment doncs és una altra perspectiva, una altra manera, un altre camí per apropar-nos a la bellesa. La bellesa normativitzada està associada a la jubilació i, per tant, les edats de referència de la jubilació acostumen a ser la referència normativitzada i, diguem-ho així, objectivada en el sentit de que la compartim socialment, encara que les persones s'hi sentin o no referides a aquell moment. Aquell moment, per dir que el fet de jubilar-se signifiqui esdevenir gran. Hi ha persones que es presenten com a persones jubilades, però a la vegada afegeixen immediatament. Però jo de gran no ho soc. I afegeixen algo que jo crec que és molt important. No sé, Anna, tu què en penses, però que és, diuen, afegeixen... Perquè jo, del meu esperit, em sento jove.
Sí.
Val? I afegeixen també. I a més és que jo estic en molt bona forma. Val? És a dir que hi ha aquest conjunt d'afirmacions ens poden fer pensar en aquesta diferència, en com és el que s'estableix des de la normativa social i com és el que les persones, des de les seves vides quotidianes, des de les nostres vides quotidianes, anem fent de vegades a la contra del que es diu en aquesta normativització. D'altra banda, també val la pena considerar, i pels apunts que tu has fet, Mercè, a la introducció del programa, doncs que hi ha molts aspectes que concorreixen en aquest posicionament de les persones dient sí, jo estic jubilat o estic jubilada, Però, alto aquí, jo no sóc gran, no? Segurament en podrem parlar i l'Anna hi ha reflexionat extensament.
Uh-huh. Anna, de fet, el teu llibre, el títol, Jo vieja, és tot una declaració d'intencions, perquè segur que hi ha gent que li ha sobtat, ha pensat vieja, o vieja? Bueno, és que...
Vieja jo no.
Som sí, reticents, fet, oi? No. O hi ha certa reticència, deia la Mercè, totes les paraules estan connotades, però algunes potser tenen una connotació menys positiva.
Sí, bueno, jo crec que diguem-ne, ser vell vol dir haver arribat a un punt del segle vital en el qual no ets adolescent, no ets jove, no ets de mitjana edat, ets vell. Vull dir que has arribat a un punt en què ets vell. Això, que aquest punt del segle vital de repent social i culturalment s'ha connotat negativament, això és el primer que tenim que netejar del nostre cap, no? És a dir, ser vell és no haver mort abans i haver tingut la sort d'arribar a una edat que, bueno, com ha dit la Mercè, doncs 65 sol ser l'edat de la jubilació i s'associa. Però, evidentment, ser vell i tenir 65 anys no és el mateix que ser vell i tenir 95 anys, que van 30 anys de diferència. És a dir, si ho penses en l'altre moment del segle vital, no és el mateix tenir 20 anys que tenir-ne 50. Per tant, amb aquests 30 anys hi ha molts estadis o molts moments, no? Evidentment, jo penso que si la societat es tragués la idea de que ser vell és un desastre i arribés a comprendre que ser vell és tenir una edat determinada, doncs jo crec que això seria algo que ens ajudaria a viure d'una altra manera.
Clar, és que...
Jo digues. Entenc que, perdona, jo entenc que una persona és vella quan perd la curiositat i l'interès per viure. Tingui l'edat que tingui. És a dir, perdre la curiositat per mi és, i l'interès i tot, és el moment en què et dius soc vella. Per això la gent diu tot el que diu la Mercè, no? Alto, però jo estic jove, però jo em sento bé, però jo estic en forma. Tens?
I és molt curiós el que estem parlant, perquè fixeu-vos que ara m'heu fet pensar, jo quan era petita, moltes vegades, sempre volia ser més gran del que em tocava. És a dir, a mi em jo soc del desembre, i em preguntaven, però tu quina edat tens? M'ho preguntaven a l'estiu. I jo, doncs, poseu-vos en el cas que en aquell estiu tenia 6 anys. Jo els hi deia, tinc 6, però l'any que ve faré 8. Clar, llavors... Clar, és curiós perquè, clar, mia mare em deia, però aquesta nena, per què vol ser gran, no? Clar, és una mica el que la societat dient. Era estrany que una nena petita es volgués fer tan gran de cop.
Ja, clar, sí, digues, Anna, perdona.
No, perdona un moment. És que, fixa't, és un exemple perfecte de la connotació positiva o negativa. Quan tens 6 anys, tenir-ne 8 o 10 és anar pujant graons en l'escala del poder.
Ara, clar.
Mentre que quan tu arribes on dit, a la jubilació, el problema que té és la pèrdua de poder, és la pèrdua de visibilitat social, la pèrdua de determinats aspectes que t'havien donat a tu significat a la vida. Uh-huh. És que la jubilació exigeix una resignificació de la vida.
Clar,
I per tant... Sí, Mercè, digues.
No, que em feies pensar, lligant amb una cosa que tu deies també abans, que és, tenim 30 anys per davant. Aquests 30 anys els acostumem a dir, bueno, 30 anys és molt temps i, per tant, hem de poder considerar la vellesa amb la seva evolució, no? Però també hi ha una qüestió, que és que aquests 30 anys són 30 anys d'una elevada invisibilitat. I, mentre que els anys dels 20 als 50, aquests altres 30 anys, són els anys, sí, com tu ara apuntaves amb l'exemple de la nostra periodista, de la Mercè, són anys de creixement, de poder. No? Jo penso que em sembla que val la pena reforçar aquesta idea que tu apuntaves de com signifiquem i com podem resignificar i quines estratègies podem pensar que col·labori en aquesta resignificació. Perquè ja tenim constatada la paradoxa, no? Que és, volem viure més anys i a la vegada hi ha la paradoxa de que no es reconeix el triomf vital que significa avançar en anys amb dignitat, evidentment, a la vida, no? Llavors, si no anem posant sobre la taula, desentranyant, diguem-ne, com traient les teranyines, no?, d'aquestes visions reduïdes, moltes vegades estereotipades, doncs em sembla que podrem avançar poc aquesta manca de visibilitat i podrem, aleshores, esperonar menys aquesta possibilitat de mantenir la curiositat i l'interès per la vida i per preguntar-te, estan també en una cadira de rodes i necessitant ajudes per la vida quotidiana, no? Que crec que moltes vegades la negació a ser gran està col·locada en aquests, diguem-ne, en aquests tronuars, no? En aquests forats negres, no? No sé com ho veus. Bueno, Anna, és una reflexió que tu has defensat molt i que jo quan t'he llegit la comparteixo, no?
Sí, jo crec que encara que estiguis en una cadira de rodes i necessitis ajudes, pots viure vides significatives. És a dir, per una part, jo crec que això, tot aquest tema de la bellesa, per mi, té dos vessants, no? Per un costat, la persona individual, i per l'altre, la societat. En gran mesura, el meu llibre el que tracta és de parlar d'aquests dos aspectes, no? És a dir, interpel·lar-nos a nosaltres com dones grans. Quina imatge donem a la societat? Quines conductes tenim? Com ens desenvolupem? Com parlem? Com ens fem visibles? No d'una manera patètica i extremadament juvenil, perquè això no col·labora a oferir una imatge real de la bellesa, de dones que tenen canes, que tenen cossos de dones de 50, 60, 70, 80 anys. És a dir, el nostre estar al món com a dones grans, interessants, que tenen coses a dir, que opinen, pensen, demanen, etc. I, per una altra part, una societat que es decideix a mirar la bellesa d'una altra manera, en els medis de comunicació, en el llenguatge, amb les conductes, en les situacions públiques, amb les polítiques públiques. És a dir, jo crec que és un doble joc, aquesta resignificació, però que nosaltres, com a belles, individualment, una a una, tenim molt a dir i molt a fer perquè la societat també transformi tot aquest pensament, no?
És curiós això que dius, aquesta nova mirada, perquè tu al llibre ja d'entrada dius no és la bellesa la que ens amenaça, sinó les nostres idees. I parlàveu d'aquesta en alça, no? Ara està en alça la productivitat, la capacitat de ser independent, la joventut, no? 40 ja comences a ser gran. Els 40 ara et diuen que són els nous 30, els 50 són fins i tot els nou 30. No sé com ens ho farem, que no siguin els 60, els nou 20. Jo us volia preguntar, perquè justament el llibre que és Jo vieja i no viejo, no? Les dones som víctimes del masclisme, de sostres de vidre, també estan més invisibilitzades les dones grans que els homes grans, Anna?
Sí, de fet, envellim com vivim. I a la nostra societat, fins ara, jo sóc de les optimistes irreductibles, doncs fins ara les dones hem viscut en una posició molt més secundària, no hem tingut el mateix poder, els mateixos diners, el mateix accés a l'educació, a la vida pública, etc, etc. Per tant, quan envellim, doncs la nostra anterior posició en el món és també a la bellesa més clara, perquè un dels aspectes és que envellim amb menys diners. El diner és llibertat, és poder, és moltes coses, és accés a l'educació, a la cultura, a una sèrie de situacions que permeten, doncs, viure d'una manera o una altra. Però en aquest punt jo sempre crec que és interessant pensar que nosaltres també envellim, les dones, amb alguns capitals. Per exemple, nosaltres hem sempre sigut les persones que hem estat cuidant a la gent, uh-huh. i aquesta capacitat ens permet viure a la vellesa amb més autonomia quotidiana, etc., que ells, no? I un altre assumpte que també és un capital per nosaltres és el fet de que les dones al llarg de la vida hem mantingut, hem sigut les que hem tingut a la nostra mà sempre tractant els vincles, no? Hem mantingut les relacions, els aniversaris, etc. D'això ens permet tenir xarxes, i aquestes xarxes a la vellesa es converteixen en un salvavides, no? En aquest sentit, aquests dos aspectes jo crec que ens donen una força, uns elements per viure una vellesa molt més tranquil·la, diguem-ne. De fet, les dones ens suïcidem molt menys que els homes, no? Els gràcies.
Mira, Anna, espera't, que t'hem tallat perquè teníem ganes també d'escoltar. Anaves a dir alguna cosa més, Anna, per això? Anna.
No, s'estava escoltant, sí.
No, tranquil·la, perquè estem escoltant el mètode Kominsky. Al final la Olga ens explicarà el motiu per al qual hem anat triant doncs, aquestes peces que hem triat justament per aquesta taula rodona. Mercè, clar, si seguim vius, és inevitable fer-nos grans, això està clar, però què podem fer per tenir el millor envelliment possible?
Bueno, jo crec que al llarg de la conversa ja hem anat dient algunes coses, no? Hi ha una idea principal que és aquesta, una vida amb significació. Una vida amb significació des de la perspectiva subjectiva, és a dir, de construcció i de reconèixer-te i de saber-te i de no funcionar desconnectada de tu mateixa, i també una vida significativa de saber que formes part d'una realitat i que tu com a ser humà tens una possibilitat d'incidir en aquesta realitat i transformar-la, no?
Perquè moltes vegades, Mercè, Anna, Olga, som nosaltres mateixos els que ens traiem importància i ens fem desaparèixer, no? Justament ara l'Anna comentava, no? Aquest, el tema que més dones, no?, suïciden que no pas homes, vull dir, en el sentit de que ens traiem la importància o el valor, no?, que podem tenir en una societat.
Sí,
com ho veieu?
Crec que això forma part també del pes dels pensaments molt a relats discriminatoris. Val? És a dir, per exemple, l'Anna ens acaba d'oferir un regal fa un moment dient les dones tenim un capital específic que no és que cap home ho tingui, però que és molt minoritari. És
molt,
més
és
minoritari entre els homes.
No?
Val?
Sí, sí.
Va modificant-se, però encara és petitó. Tenim un capital molt important en la nostra experiència de cura en el sentit més ampli i matisat, divers, del que significa cuidar. És a dir, cuidar de permetre que la vida continuï en les vides quotidianes dels sers humans, no? I tenim un altre capital, que és tot el que fa referència als vincles i a les relacions. D'aquest capital, les dones no en fem ostentació, diguem-ne. Ho considerem col·locat com petites pedretes o petits grans de sorra en les nostres quotidianitats. I, en canvi, no ens el reconeixem, no? I aquesta falta de reconeixement fa que un poder que nosaltres tenim, que és un poder que es mou en un paradigma diferent del poder dels diners, però que és un poder perquè permet sostenir la vida, no el tenim en compte, no el fem present com a tal. El fem present més en termes de les nostres responsabilitats, les nostres obligacions, inclús en termes relacionals i d'establiment de lligams, de vincles, allò que ens dona gust, però en canvi no ho reconeixem com una fortalesa. D'acord? A mi em sembla que reconèixer aquestes fortaleses des de la perspectiva de gènere és important per les dones. És important perquè, per altra banda, ens ajuda a poder diguem-ne, donar la volta a una posició que jo penso que no ens ajuda a envellir bé, que és la posició del victimisme. O sigui, jo crec que cal qüestionar, criticar, denunciar, reivindicar, però sabent també quines són les teves fortaleses i no perdre de vista aquestes.
4 minuts perquè siguin 11:45 i bé, deia la Mercè, han anat sonant músiques. Han anat sonant músiques que formen Sol la Careta, potser les heu reconegut si heu vist alguna d'aquestes sèries, de sèries on la gent gran és la protagonista, que no passa habitualment. Aquesta és Transparent, la protagonista és una dona trans que ha passat als 60, decideix explicar a la seva família qui és realment, l'anterior al mètode Kominsky, una comèdia crua on els protagonistes sobrepassen la setantena, i hem obert amb Grace i amb Frankie, que són la Jane Fonda, que té 84 anys, i la Lily Tomlin, que té 82 a la vida real, que són les protagonistes, dues dones grans protagonistes d'una sèrie que ja porta unes quantes temporades. És important, Anna, que hi hagi referents a la ficció, aquest emmirallar-te amb diferents models.
Sí, molt important. Molt important que hi hagi aquest tipus de sèries i també, sobretot, jo penso que és molt important que a totes les ficcions, a totes les pel·lícules, a tots els anuncis, hi hagin imatges de dones i homes grans que fan coses interessants, no que anuncien coses pels vells, sinó coses interessants per la vida o el que sigui. És a dir, que la imatge de la persona gran s'associï a la vida quotidiana, a tot. És a dir, que la bellesa no sigui com un apartat de la vida, no? O sigui, la vida significativa és fins al 65, i a partir del 65, doncs, són unes altres vides. Bé, aquestes sèries les he vistes i m'agraden. Vull dir, penso que tenen molts elements que ajuden la gent a viure la seva vida, a mirar la seva vida d'una manera, no? Però també m'agradaria veure... Bueno, també n'hi ha, eh? O sigui, pel·lícules i ficcions amb les quals, doncs, les persones grans tenen papers interessants, no?
Mercè, és important tenir referents també, no? I que hi hagi a la ficció pel qual...
Sí, a mi em sembla que hi ha també un aspecte que és no tant que hi hagi persones grans protagonitzant o coprotagonitzant, com ara apuntava l'Anna, però en aquest cas estem parlant de tres sèries on són protagonistes, ells i elles, sinó tot el que ens suggereixen. És a dir, perquè podrien haver moltes sèries amb persones grans protes, però, en canvi, que aquestes sèries el que estiguessin és només oferint-nos com els patrons més convencionals, no? És a dir, no hi haguessin punxes, no? No hi haguessin plantejaments, preguntes, esquerdes, a dir, oh, mira què està passant, ostres, oh, com va això, no? Què dur, no? Què passa aquí? És a dir, que aquestes possibilitats, o sigui, veure que la Grace i la Frankie s'inventen doncs, l'estupendo vibrador d'una manera que reconeix els efectes diferents que pot tenir l'artritis i l'artrosi entre les dones, doncs a mi em sembla que entra en una línia que diríem provocació, però que jo la plantejo com una provocació que ens és necessària, perquè si no, també és molt difícil que les maneres de pensar no? Grinyolin una mica, clar, revolucionin, no?
Això, i a més... no? Que et facin treballar les neurones, sí. que diguis...
Sí, bueno, que suggereixin, no?
Exactament.
Suggereixin noves formes i noves possibilitats. I, això també és possible. Jo també ho podria fer, això. Jo també podria viure així. No hi havia pensat mai, no? És a dir, aquesta suggerència jo crec que és molt important en aquest sentit.
Sí, perquè si no són una mica així, és que ja no es veurien les sèries.
Fem una cosa, clar, perquè Anna Freixas, Mercè Pérez Salanova, ho hem de deixar aquí. Us emplacem, Olga, perquè ens han quedat moltes preguntes.
Sí,
no?
Tant.
Si us podem convidar un altre dia i acabem amb aquesta tertúlia meravellosa que ens heu fet pensar més que mai. Què us sembla?
Sí, sí, per part meva, encantada.
Doncs ja ens posarem en contacte, Mercè. Ai, Mercè, Anna, ja trobarem doncs, un altre dia, perquè ens han quedat, com dèiem, amb la Olga, doncs, moltes preguntes a fer-vos. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.